La campanya d'intervencions arqueològiques 2025-2026 al jaciment de Castellar Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïbles a dos rics esposos del segle X. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà.
Una troballa que s'ha titllat d'excepcional, ja que fins ara les tombes que s'han trobat a Castellavell, unes 243, eren totes iguals i eren tombes senzilles. Aquestes són les dues úniques amb caràcter de mausoleu de quasi 2 metres de fondària que estaven recolzades sobre la paret de l'església preromànica. I per parlar-ne d'aquest tema tenim el director de les excavacions de Castellavell, l'arqueòleg Jordi Roig. Jordi, bona tarda i benvingut aquí al Connectats.
Bona tarda, gràcies.
Estem davant d'una troballa molt excepcional, aquestes sepultures que es diu úniques a Catalunya i excepcionals a escala europea. Per què?
Sí, bé, a veure, d'una banda, primer lloc, pel seu excel·lent estat de conservació. És a dir, aquestes estructures, aquestes sepultures construïdes, ens han arribat intactes i inalterades des del moment que es van fer en el segle X fins ara. Això ja d'entrada és un fet no inhabitual, però és poc freqüent en arqueologia trobar restes que no hagin estat afectades per períodes posteriors, per treballs agrícoles, per construccions, rases, etc. No? Vull dir, això ja és el primer que fa que una resta arqueològica tingui ja un caràcter singular, el fet del seu estat de conservació intacte. En segon lloc, és la singularitat del tipus de resta. En aquest cas, és un tipus de tomba construïda que era molt especial ja a l'època. Estem parlant del segle X, i aquestes tombes anaven reservades a l'elit més èlit, és a dir, els comtes, parents de comtes, jerarquia eclesiàstica, abats, abadeses, i alguns personatges magnats locals i personatges vinculats a l'elit comtal, no? De manera que això afegeix encara més, doncs, la singularitat, no? El fet que n'hi havia molt poques, perquè representa que era una estructura funerària que representava a un determinat grup de població, no? I en aquest cas, que Castellavell, diguem-ne, és un jaciment de tipus rural, és un castell del segle X, un castell d'encastelamento amb església, poblament i això, clar, no seria el lloc idoni a on buscaríem aquest tipus de tombes monumentals construïdes, perquè van més associades, com que dèiem que eren de l'èlit, no? A l'èlit on es troben aquests períodes, no? Doncs en aquest cas, que estem en el territori del comtat de Barcelona, doncs era la ciutat de Barcelona.
La
ciutat comtal, la ciutat de Barcelona del 910, un cop ha estat alliberada per Carlemany, un cop ja diguem-ne, s'ha expulsat el poder islàmic, era Barcelona, representa que on hi havia la catedral, no? On hi havia el comte i tota la jerarquia de poder, no? És a Barcelona on aquest tipus de tombes, i al voltant de la catedral, on les hauríem de trobar, no?
És més fàcil.
És més fàcil, perquè és el lloc on es trobava tots aquests personatges.
Perquè aquí, perdona que sí. Hi ha una cosa molt curiosa que m'ha sobtat, que ho parlàvem abans de l'entrevista, que és la troballa als anys 80, si no recordo malament, d'aquell marbre, no? Que
sí.
És la sepultura d'aquesta tomba, i es va trobar en un altre espai, a més.
No, en el fons, no, es va trobar en aquell espai. L'únic que, quan es va trobar en els anys 80, s'estaven fent com treballs de voluntariat, de refacció, restauració, moviment de terres, desmuntar murs, no? Una mica treballs d'aquest tipus, que no van anar acompanyats d'un control o d'una intervenció arqueològica en paral·lel, no? De manera que aquest element, aquesta làpida de marbre de l'Armomir, que va sortir en el 84, junt també amb altres coses, eh? Vull dir que no es va com profunditzar, no es va continuar el que seria doncs, la recerca o indagar, no?, d'allò que no havia sortit, etc.
No,
vull dir, sí, és allò que es diu com una troballa puntual, aïllada, que la sort ha fet que ara, no, vull dir que el 2026... puguem trobar l'emplaçament a on estava col·locada, i la construcció funerària, aquesta tomba singular de l'Armumir, que tenia aquesta làpida i incorporada en la seva estructura de mausoleu visible, perquè fos visualitzada. No? Vull dir que aquesta és també l'altra singularitat d'aquesta resta, d'aquesta tomba, pel fet de ser bastant exclusiva, que n'hi ha poques. El seu estat de conservació únic, que encara n'hi ha menys, que a Catalunya no en tenim cap, que estigui intacte amb tota la seva construcció i amb tot el que això aporta, pel coneixement de les pràctiques funeràries. Vull dir, ara això, esclar, la troballa d'aquesta tomba i la informació que es desprèn una mica reescriu el que és l'arqueologia funerària o el coneixement que teníem fins ara de com eren les tombes, de com eren els cementiris, de com eren les jerarquies de la societat, no? Etcètera. I fins i tot com eren físicament aquestes tombes. Les altres que es coneixen per aquí a França, que n'hi ha algunes, estan molt més arrasades, no es conserven amb la integritat d'aquestes. Aquestes ens permeten reconstruir el seu alçat, com era la seva estructura aèria, la volta, els arcosolis on anava la làpida, cosa que es desconeixia profundament. Perquè d'aquestes làpides de marbre, aquests epitafis funeraris del segle X, a Catalunya n'hi ha una desena, més o menys, trobades al llarg del temps i també de forma així descontextualitzada. No en tenim cap que puguem associar a una tomba en concret. Són troballes esporàdiques. Una mica com havia estat la de l'Armumir en els anys 80, però que ara, que és les circumstàncies, han fet que es pugui reubicar. Clar, això encara revaloritza molt més, perquè una peça d'aquestes característiques, sí, esclar, és bastant exclusiva, que et deien, hi ha una desena a Catalunya de comtes, fills de comtes, abats i tal, doncs d'un personatge d'aquí castellà, clar, és singular, però el fet de poder-la ubicar en la seva tomba, clar, ja és el súmum, ja això sí que ja no hi ha cap altre exemple, tampoc a Europa. A Europa també se'n coneixen de làpides d'aquestes, algunes també, però passa el mateix. No es poden vincular ni associar a cap sepultura.
Déu-n'hi-do, sí. Perquè parlaves ara del Hermomir i Riquila, que això els noms sí que els sabem per la làpida aquesta de marbre de Carrara, que era una cosa que et preguntava abans, no?, que a mi em cridava molt l'atenció, no?, de dir, ostres, com arriba el marbre de Carrara aquí al segle X, no? Els romans, no?
Els romans, sí, sempre és els romans.
Reaprofitat.
Aquest marbre, o aquesta placa de marbre, és un marbre que per darrere té unes decoracions de volutes,
sí, això. Té una doble història,
Té una doble història, vull dir, originalment seria algun banc o algun fris d'alguna construcció romana, potser.
Clar, doncs, perquè al segle X seria complicadíssim trobar marbre de Carrara aquí. Després de pràcticament 10 segles, no?
Clar, a veure, no seria difícil si fas això, no?, de reciclar o de recuperar. Ja hi havia, diguem-ne, com un circuit
aprofitament, no?
Sí, a Roma mateix.
No, com es va fer el Coliseu, no?, per exemple.
A Roma mateix, i en aquests moments del segle X i abans, ja hi havia instaurat un grup o unes quadrilles que desmuntaven, recuperaven els marbres, els fraccionaven i els repartien per tot l'imperi per ser reutilitzats, no?
No sé si encara és massa aviat, però què sabem d'Hermomir i de Riquila, d'aquests magnats que estan enterrats aquí?
A veure, no, diguem-ne, si... clar, és una cosa com molt recent, vull dir, encara, diguem-ne, sort, que encara sabem moltes coses, però representa que no les hauríem de saber encara, perquè tot just ho acabem de trobar. I esclar, i això representa que inicia una recerca com en paral·lel a partir de les restes localitzades. En aquest cas, com que hem pogut associar la làpida, que la làpida doncs ja era coneguda, transcrita de fa temps, ja està inclosa en els corpus de làpides de Catalunya, clar, ja tenim una informació. I, per altra banda, la documentació escrita, que també doncs, en gran part està com publicada i recollida en volums, doncs ha pogut ser consultada, tot i que no s'ha fet encara l'estudi, és això que dic, ara inicia tots aquests camins de recerca paral·lela, no? de documental, de paleoantropologia, etc. A hores d'ara podem saber unes coses bàsiques, D'una banda, el nom del personatge que hi ha enterrat a la tomba monumental principal, vull dir que Termomir, que sabem que va morir l'any 966. Indirectament, fent la recerca documental, trobem algunes referències d'uns Armomirs aquí castellà, de manera que podem contrastar a partir de les dates d'aquests documents si realment eren aquest que hi ha aquí enterrat, no? I trobem un document del 965, que és com l'any abans, on apareix un Armomir amb la seva esposa Riquila. De manera que es pot, diguem, pressuposar que la segona tomba que hi ha al costat, enganxada, que a més l'arqueologia ha determinat, i la paleoantropologia, que és un individu femení d'entre uns 35-40 anys, els documents ens parlen d'un Armomir i la seva esposa Riquila, en aquest cas doncs és possible, diguem-ne, plantejar la possibilitat que la segona tomba sigui d'aquesta Riquila que surt als documents, perquè la segona tomba no té làpida funerària, no té epitafi funerari. Mm-hmm. Això és habitual, perquè els personatges femenins no acostumaven a tenir làpides d'aquest tipus. D'aquestes 10 que es coneixen a Catalunya, crec que n'hi ha només dues que corresponen a personatges femenins, i una és la filla del comte i l'altra és una abadesa. De manera que no és d'estranyar.
Havia de ser molt important.
Sí, havia de ser molt important. Vull dir, que el paper de les dones doncs, era el que era, tot i que representa que actuaven com a magnats, una mica així, doncs, per un igual, suposadament, que els esposos, no? Perquè en aquests documents del segle X és habitual, doncs, això, Armamir, la seva esposa, Riquila, no? Vull dir, surten com enumerats i una mica al mateix nivell, aquests personatges magnats, no? Que tenen propietats, compren, etc. No? Però en aquest cas no hi hem pogut associar cap làpida, vull dir, no n'hi hem trobat cap físicament, ni tampoc se n'havia trobat antigament cap. De manera que, clar, la identificació del personatge femení una mica està diguem-ne ara
a l'aire,
perquè clar, la recerca, aquesta documental que s'ha de portar a terme, doncs ens ho acabarà de quadrar, no? Però a nivell de proposta, a partir del que s'ha mirat així una mica per sobre dels documents, és que pugui tractar-se de l'esposa d'aquest Armomir dels documents, que es deia Riquila. Altres informacions que podem saber, doncs, per exemple, del cas de l'Armomir, són els estudis, diguem-ne, com visuals de paleoantropologia fets sobre el terreny, que són també estimatius, perquè representa que s'ha de traslladar al laboratori, processar-ho, etc., fer medicions, però determinen que és un individu masculí, adult, també de sobre els 40 anys, així grosso modo, que no presenta alteracions ni mostres de treball físic intens en els ossos, un estat de salut molt bo, el tema de les dents...
Molt significant, clar, per saber qui era.
Clar.
Perquè en aquella època...
Sí, representa que per exemple, els altres 200 i pico que tenim, la gran majoria tenen traumatismes, evidències com d'artrosis a la columna, d'haver fet treballs molt, diguem-ne, molt durs, no? I, en canvi, aquests dos, tant ell com ella, l'esquelet, la informació que ens dona, ara sí, com a priori, però que sembla que ja és així, tant pel tema de la dentició com per les traces en els ossos, que no havien treballat durament.
Van treballar
d'una altra manera, però no físicament.
Sí. Doncs déu-n'hi-do, quina descoberta. Jordi Roig, moltes gràcies per venir aquí al Connectats a explicar-nos aquesta troballa històrica, perquè la podem dir així, que és una troballa històrica a nivell europeu.
I tant,
fins
i tant.
Fins i tot d'aquesta societat carolíngia, que potser des d'aquí podem reescriure alguna cosa, fins i tot.
Sí, i tant, molt bé.
Doncs moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.